protagonistes.
Molt bon dia de nou. Passen 5 minuts a les 9 del matí i avui a l'entrevista del dia tenim amb nosaltres el vocal d'Economia de l'EMD de Valldoreix, el senyor Xavier Gavaldà. Senyor Gavaldà, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Bon dia.
L'equip de govern de l'EMD de Valldoreix, integrat per Si Ho Actuem amb majoria absoluta, es va quedar sol la setmana passada en l'aprovació inicial dels comptes per al 2012, que pugen un 15,5%, situant-se exactament en 10,1 milions d'euros. Les inversions experimenten un creixement important i arriben als 2,8 milions d'euros. Senyor Gavaldà, expliqui'ns a què es destinaran aquests 2,8 milions d'euros d'inversions i per què s'ha escollit el que s'ha escollit.
Primer de tot, les inversions pugen a 2,8 milions d'euros, ja que hi ha el soterrament de les línies d'alta tensió. Això suposa per l'EMD 1.900.000 euros. Llavors, principalment, la inversió es refereix a aquesta obra. També tenim tres obres més, que són el carrer Caçadors, que s'ha d'urbanitzar, Mestres Casanovas, que també s'urbanitza, i després una expropiació que tenim, que és una sentència que l'hem de pagar, que són uns 400.000 euros. També hi ha una petita part que és per millores al Ferran Clua.
Pel que fa al tema del soterrament de les línies d'alta tensió, que és un tema que s'arrossega des de fa anys, no sé si podem avançar alguna coseta més, quina previsió hi ha, quan es farà, un calendari...
Això ho porta principalment el president, en Josep Puig, però tot indica que això ha de començar en breu i estem seguint el procediment. I nosaltres, des del grup econòmic de l'EMD, ja hem fet tots els passos per tindre els diners disposats, ja tenim tot tancat, vull dir que està tot preparat perquè comencin les obres d'immediat.
Exoterrament d'aquestes línies de detenció, que pujava a 1,9, si no m'equivoco, cada dia vostè, de milions d'euros, rep subvencions d'altres administracions supramunicipals, tipus la Diputació?
Sí, rep subvencions de la Generalitat, també hi ha una part que paga l'Ajuntament de Sant Cugat, i hi ha una part també de la Unió Europea i de l'Estat. És una inversió que puja uns 10 milions d'euros, llavors hi ha diferents parts que paguen. També FECS Endesa, que és l'interessat, diguem, també paga.
El Partit Popular i la candidatura de Progrés hi van votar en contra d'aquests pressupostos, demanant una racionalització acurada, deien, de la despesa i assenyalant el tancament del pavelló com a mètode d'estalvi. Què li sembla a vostè aquesta postura i també la proposta?
Nosaltres, en un primer moment, aquests pressupostos són uns pressupostos complicats, ja que nosaltres el principal problema és que la despesa ordinària està disparada a l'EMD de Valldoreix. Un cop vam entrar ja vam veure que hi havia partides a mes de juny que estaven esgotades. Llavors el principal problema, el principal mal de cap que tenim des de l'equip econòmic és baixar la despesa ordinària. Llavors la postura del Partit Popular és totalment contrària a la catalanista, a la candidatura catalanista de Progrés. El que diu el Partit Popular és que hauríem de suprimir molts més serveis, com pot ser el complex esportiu, com pot ser una línia d'autobús, ja que realment les finances de l'EMD estan en un moment complicat. El que diu la candidatura catalanista és el contrari, és que hauríem de racionalitzar, que no hauríem de treure despesa de l'escola Bressol, que és una de les coses que hem fet. Llavors proposava la idea del complex esportiu. El que nosaltres creiem és que abans de treure un servei tan important com és el complex, o com pot ser les línies d'autobús, o com pot ser qualsevol altre servei, el que hauríem de fer és negociar amb Sant Cugat el conveni econòmic, que és una de les coses que està damunt de la taula.
I aquesta negociació, quan arribarà?
Aquesta negociació...
Ara que li estan canviant el micro perquè teníem un problema, ara pot parlar el senyor Gavaldà.
Aquesta negociació... Ja hem firmat un document en què en què l'Ajuntament de Sant Cugat i l'AMD de Valldoreix ens comprometem a que abans de 31 de desembre d'aquest mateix any estarà ja tancat el conveni econòmic. Ara mateix estem creant ja les taules de negociació, pues seria més una taula de grup, de treball en grup, perquè és el que fem és una taula paritària, i també inclourà tècnics de la Diputació de Barcelona.
Aquesta negociació, vostès què demanaran? És a dir, per revisar aquest conveni entre Sant Cugat i l'EMD, què és el que demana l'EMD per continuar existint com existeixen i amb poder econòmic suficient?
El que hem de tindre clar és que la situació econòmica de l'EMD actualment, si seguíssim així, en un parell d'anys tindríem les coses bastant complicades. El problema és que el conveni econòmic que es va signar des de l'anterior legislatura, que va ser l'anterior grup de govern que hi havia, va firmar una clàusula que és que la despesa s'incrementa O sigui, el conveni econòmic correspon en que Sant Cugat aporta diners per les despeses de Valldreig i Valldreig aporta diners pels serveis que presta Sant Cugat. En aquesta clàusula dels diners que pagava Valldreig, hi havia una clàusula molt important, que és que la despesa s'incrementa a l'IPC més 1,5 cada any. Llavors això representa un 5% d'increment. En canvi, els ingressos, com corresponen també a, bueno, tot és a l'IBI, etc., diferents, però també a subvencions de l'Estat, com és el PIE, no? Participació en ingressos de l'Estat, això està baixant un 5%. Llavors representa que la diferència se'ns va reduint un 10% anual, i això és insostenible. Llavors, aquesta és una de les clàusules més importants a negociar, i que, bueno, està damunt de la taula. La senyora alcaldessa, la Mercè Conesa, ho sap, en Carles Brugueroles també, i bueno, estem tots predisposats a negociar-ho.
En època de crisi, que les administracions locals són les administracions més castigades des de l'Estat, bueno, des d'Europa, des de l'Estat, després les comunitats autònomes, i les administracions són les que més castiguen, les més endeutades, un MD com afronta una època de crisi? Perquè si un ajuntament està castigat, un MD segurament que ho està encara més.
Sí, cal dir també que aquí estem en un lloc privilegiat. Diguem que encara tenim molt ingrés en plusvàlues, que és per compraventes d'edificis, en impostos en construccions, i som una AMD bastant privilegiada dintre del territori de Catalunya. El problema que tenen les AMDs és en el fet d'arribar a subvencions, d'arribar a finançament, ja que és complicat perquè a vegades no estem del tot reconeguts. Però també cal dir que amb el suport de Sant Cugat i això tenim bastant, o sigui, tenim pes en negociar, i de moment ens estem sortint. Ens costa per tot el tema legislatiu, però bueno, estem treballant per poder arribar a tot el tipus de subvencions, diputacions de la Diputació, etc.
Ara anem que la crisi s'ha obert el debat de si són necessàries algunes administracions supramunicipals, com els Consells Comarcals, les Diputacions de Barcelona, o les Diputacions d'altres bandes, si amb els diners que es destinen a aquestes administracions són necessàries o no. En plena àrea metropolitana té sentit ja que hi hagi una AMD com Valldoreig o també, per exemple, com Bellaterra? Econòmicament.
Econòmicament, m'ho preguntes.
Sí.
Aviam, sí, té molt més sentit amb el tema d'identitat, ja que la AMD existeix també perquè Valldreig té un sentit d'identitat peculiar i som una mica diferenciats de Sant Cugat, i és la voluntat també de tindre, no?, aquesta identitat pròpia. Econòmicament, sí, però sobretot és això, el tema de les diputacions. La Diputació realment, jo abans d'entrar deia, bueno, de què serveix la Diputació de Barcelona, no? La Diputació de Barcelona fa molta feina pel tema de totes les subvencions. Tu pots demanar projectes a la Diputació, et pot fer projectes d'organitzacions, té aquest assessorament que l'administració petita ens va molt bé. Llavors jo sincerament crec que sí que les MDs tenen que existir, i econòmicament és viable, sempre tenint un bon conveni amb l'Ajuntament en què corresponds, i la situació d'ara és més delicada que fa 10 anys, segurament, però jo crec que sí, que tot això es pot salvar.
Vostè, doncs, descartaria que dintre d'aquest debat de la supressió d'administracions hi entressin també a debat les AMD? És a dir, que
sí, no, en cap cas ho negociaria.
De tota manera, si les diputacions no existissin, que sí que realment faran una feina de subvencions, sobretot en aquelles poblacions més petites, que tenen ajuntaments més febles, aquests diners també es podrien repartir entre altres ajuntaments i...
Sí, però necessitaria sempre un òrgan, suposo, que administri això i que t'assessori, i que, bueno, suposo que si no existís les diputacions, existiria un altre òrgan que t'ajudés en aquest aspecte, no?
Vostè, durant la Junta de Veïns de la setmana passada, va explicar el que ara també ens estava avançant, que és que s'ha de fer front a les caigudes de subvencions, que són importants, i a més, com l'MD té una tipologia estranya dintre les administracions, que legislativament no estan del tot ficades en òrbita, és un problema per vostès i per totes les administracions, però sobretot per vostès. Com fan front durant aquests 4 anys, els 3 que queden, per a les subvencions?
Bueno, el tema subvencions, el que fem és bueno, demanar tot tipus de subvenció en què ens puguem acollir, i el tema de les subvencions ha caigut, però encara existeixen. Vull dir, hi ha subvencions que ens podem, com és el POSC, o com és la Xarxa Barcelona, també hi ha una subvenció. El tema és que, bueno, la majoria de subvencions que hem agafat és per l'urbanització, per la, el soterrament de les línies i l'urbanització d'aquests dos carrers que us he comentat. Llavors, el que estem treballant nosaltres és que, a part de la subvenció, poder reduir la despesa ordinària per poder tindre una viabilitat econòmica, que és el que al final ens podrà fer seguir. El que mirem, sobretot en l'equip econòmic, és a l'AMD a llarg plaç. No pots mirar d'aquí a 2 anys, perquè llavors al final ens ensorraríem. El que hem de mirar és a llarg plaç, i llavors que les finances estiguin netes, que no hi hagi més despesa que ingrés, que és un principi econòmic bàsic. Doncs això no existia a l'AMD, hi havia més despesa que ingrés, i llavors això és el que estem lluitant per aconseguir-ho. Sabem que el tema de les subvencions anirà a menys, però bueno, creiem que tampoc és indispensable. El que hem de fer és aquest soterrament, que és molt important, i un cop tinguem això, pues, intentar urbanitzar-ho i llavors mantenir les finances més o menys equilibrades.
A la Junta de Veïns també de l'EMD, la setmana passada va estar marcada per l'acte reivindicatiu de l'AMPA, de l'Escola Bressol de Vall d'Oreig, que protesta, entre d'altres motius, per l'augment de les quotes menjadors del curs vinent i anaven allà a demanar explicacions. De fet, nosaltres ja vam informar divendres que el servei de menjador de l'Escola Bressol de Vall d'Oreig encarirà 32 euros al mes el curs vinent, el que representa un 29% més respecte al curs actual, que també s'ha ampliat aquests diners. Com expliquen això als pares? I això també és causa d'aquestes subvencions que ja no reben?
Sí, el tema de la pujada de quotes que es va fer al gener, es va fer la quota d'escolaritat, va ser deguda a l'augment de... A la disminució de la subvenció de la Generalitat. El que nosaltres hem mirat és, com tenim les finances actualment, prioritzar els serveis que volem a Vall d'Oreig, no? I llavors les prioritzacions són Escola Bressol, Escola de Música, l'Escola Ferran i Clua, el Servei de Transport Urbà, els autobusos, i el complex esportiu. Però clar, com fem això, no? Hem de distribuir. Llavors, el que la MD es va proposar és que no pagarà més d'un 41% de la despesa total de l'Escola Bressol. I l'altre 40% és el que aportaran els pares. Per això s'han de pujar les quotes. Diguem que per la baixada de la Generalitat, el gran pes de la despesa ens l'hem de repartir entre les famílies i l'EMD. L'escola de Bressol té un cost de 750.000 euros i l'EMD aportarà uns 315.000 euros. Això és el màxim que podem aportar i nosaltres entenem que estem prioritzant l'escola Bressol, ja que és una escola que és necessària, és una escola que és molt important pels nadons de Vall d'Oreig i per les famílies, però tenim el greuge de que les subvencions estan caient i la Generalitat està retrasant el pagament de les subvencions, i llavors és l'única manera que veiem que pugui ser viable.
Econòmicament, l'escola de música també es veu castigada?
Es veu molt castigada. L'escola de música li ha baixat moltíssim la subvenció també, més, en proporció, és més que l'escola Bressol, ja que no és tan prioritari, no?, per la Generalitat com pot ser l'escola Bressol. I llavors el que hem fet és reunir-nos amb l'AMPA, reunir-nos amb els professors, reunir-nos amb el director de l'escola, i el director de l'escola ha fet un pla de xoc que es consisteix en reduir les despeses, en reduir en llum, en reduir en material, en reduir en tot en el que pugui, i així tot ha fet una baixada als professors, i llavors amb això ha aconseguit quasi equilibrar les finances. Tot i així necessita encara uns 15.000 euros que estem buscant la manera de poder fer front a aquest pagament, perquè si no l'escola de música ho té complicat.
Per continuar oberta?
Sí.
I aquests 15.000 euros a les portes d'aquí piquen per aconseguir-lo?
L'estem buscant amb subvenció, l'estem buscant amb les nostres subvenció que també donem. Llavors el que tenim clar és que l'escola de música ha de continuar, l'escola de música no tancarà. Llavors estem treballant amb la vocal Susana Herrada, que és la que aporta tot el tema, en fer viable la supervivència de l'escola de música.
Ja tens límit per aquests 15.000 euros per decidir si...
Bueno, ara tenim previst de rebre el pla de xoc, les administracions reben un pla de xoc que ve a través de Sant Cugat, i llavors amb això ens donarà una mica de marge. El pla de xoc representa totes les subvencions que teníem pendents per arribar de l'any passat, i llavors això ens donarà una mica de marge a totes l'escola Bressol, l'escola de música, etc. Un cop tinguem això, llavors ens hem de continuar treballant per poder fer front a aquest pagament. Jo entenc que no hi ha una data així, diguem, que si no arribem al juny haurà de tancar, no. l'escola de música continuarà i estem seguríssims. Llavors el que hem de fer és treballar aquest any per aconseguir la viabilitat per l'any que ve, sobretot.
Però l'escola de música, si s'apuja en quota, segurament que també baixin els estudiants?
El que s'ha fet, no s'ha pujat quota, s'ha fet una derrama, que és el que vam presentar en el ple, és una de les modificacions que vam presentar. S'ha fet una derrama de tots els cursos, va detallat per cada curs, i llavors el que, això és una derrama que crec que es paga al maig, i el que farà amb això és poder continuar l'activitat a l'escola de música. Hem parlat amb tots els pares ho saben, no hi ha inconvenient en un principi, i bueno, estem treballant sobretot per tindre tothom informat, per saber quina és la situació. La situació a ningú li agrada, no és una situació que agradi que haguem de fer una derrama, però bueno, és l'única solució que ha vist sobretot el director. L'escola de música és independent i el director de l'escola de música és el que organitza tot això i és el que fa el pla de xoc i és el que ha creat la derrama per intentar salvar l'escola.
Aquests pressupostos poden mantenir el nombre actual de treballadors, de públics, de l'EMD de Valldoreix, o l'EMD ha hagut d'acomiadar algú per problemes de crisi econòmica? Ara s'ha acomiadat algú?
S'ha acomiadat una persona, però no ha sigut pel tema econòmic. Ha sigut per un tema organitzatiu, ja que era una auxiliar administrativa. Jo el tema de personal no el domino gaire, el porta la vocal Laura Valdoví, però el que s'ha fet és acomiadar una persona, sobretot pel tema organitzatiu, en què ella era auxiliar de territori, era de les que feia els expedients d'urbanisme i tot això, i això ha baixat moltíssim. Llavors no hi havia feina, teníem tres auxiliars, ara en tindrem dues, i el tema és que, bueno, per temes organitzatius s'ha cregut que aquesta persona no feia falta a l'EMD. L'EMD estava una mica, és una administració una mica sobredimensionada, no ho dic econòmicament, sinó sobredimensionada també organitzativament. Llavors el que estem intentant és organitzar-ho millor, estem canviant organigrames, està treballant, sobretot la senyora Laura Valdoví està treballant en aquest aspecte, per organitzar millor l'administració i poder racionalitzar.
I racionalitzar significa que no necessitaran tanta gent com la que tenen
no.
Ara?
Ara jo crec que amb aquest canvi que hi ha hagut ja és suficient. Els tècnics que n'hi ha ara són importants i són útils, diguem, i no s'ha de fer cap més modificació de personal.
I racionalitzar a què es refereix?
Organitzativament. Volíem dir que el que no podia haver-hi és una persona que fes pocs expedients a l'any, perquè no hi havia feina, no? Doncs s'ha anat una mica per aquesta via. Llavors el que s'ha fet també és racionalitzar tècnics. Si aquest tècnic porta protocol, no? I que porti l'arxiu, i bueno, una mica de les feines, no? Mirar una mica les feines de cada tècnic i intentar racionalitzar-ho, no? L'equip econòmic estava una mica atrafegat, llavors una de les auxiliars de secretaria un dia a la setmana va treballar amb l'equip econòmic a introduir factures, i és una feina que els està ajudant moltíssim a l'equip econòmic per anar una mica més àgils. Doncs agilitzar una mica la feina i amb els recursos que tenim, sense treure ninguna persona més, doncs organitzar-se.
Fa un any va entrar un decret de l'Estat on els funcionaris, els treballadors públics del país havien de retallar el sou un 5% de mitjana. Uh-huh. L'Ajuntament de Sant Cugat ha dit que si no reben un ordre directe de la Generalitat o de l'Estat, ells no abaixaran sous aquest any, com si ha anunciat, per exemple, la Generalitat que en farà, va anunciar una nova retallada i ara una altra de cara a la paga extra de Nadal. L'EMD de Valldoreix haurà de rebaixar encara més els sous dels seus treballadors públics? O no?
No. L'EMD de Valldoreix no rebaixarà els sous dels treballadors. Tècnicament, els sous estan congelats. Estan congelats des de que es va fer aquesta baixada del 5%, que es va fer fa un any i mig, crec. Doncs, clar, el poder adquisitiu dels treballadors està baixant, perquè si se'ls congela i amb la inflació que hi ha, amb l'IPC, doncs està baixant el poder adquisitiu. El que no volem és baixar el sou de ningú treballador de l'EMD, i volem fer viable econòmicament, creiem que es pot fer sense baixar i sense tocar el sou de ningú.
Hem parlat amb el senyor Xavier Gavaldà, vocal d'Economia de l'EMD de Valldoreix. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquests minuts de ràdio a la ràdio de Sant Cugat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
De 8 a 10, Primera Plana.